Bon dia, comencem setmana, estrenem aquest dilluns 29 d'abril de 2024 al Penedès en xarxa. Acomiadàvem la setmana amb pluja i de la mateixa manera comencem aquest dilluns, una pluja que fa molta falta, per tant comencem contentes aquest matí. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca us acompanyem des d'ara i fins les 12. I des del control central a Ràdio Vilafranca us saludem. Benvinguts, som Sílvia Delgado i Toni Olivella. Som dilluns i començarem amb la roda d'actualitat, aquest petit espai, aquesta petita secció setmanal que ens permet saber què passarà a partir d'avui i fins diumenge als nostres municipis. Us ho anirem explicant, emissora a emissora i municipi a municipi de les dues comarques. Cada matí estem pendents de l'actualitat, ja sigui a partir de les entrevistes que fem o amb aquestes tres cites que tenim als flaixos a 9:45, d'11 i de 12. I després d'aquest primer flaix informatiu, amb l'actualitat de les nostres comarques, els esports, una pila de resultats i de marcadors i d'anàlisi i de felicitacions. Per exemple, el Casal de Bàsquet, que ha pujat. Aquests darrers dies hem estat reivindicant la dansa des de la setmana passada, quan engegava el dansòmetre a Vilafranca, i avui, que és 29 d'abril, Dia Internacional de la Dansa, seguim i ho celebrarem aquesta vegada amb les escoles de dansa sadurninenques i una de les referents de la dansa a casa nostra, la Coco Comín, a l'entrevista de les 10. A 9:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts que serveixen per actualitzar-nos i saber què passa a casa. Després d'aquest segon flaix ens acompanyarà el jardiner del programa, el Tom Vilarrúbies, que avui ens explicarà en què consisteix la bioenginyeria. Cada 15 dies, els dilluns, a les 11:06, tenim un KitKat dedicat a la reflexió, a l'anàlisi i al pensament. Es diu Feinejant en Filosofia i va a càrrec de Pere Martí, que avui no faltarà la seva cita. A 11:45, última cita amb l'actualitat, aquests darrers 5 minuts, per saber com està acabant aquest matí de dilluns a casa, a l'Alt i al Baix Penedès. I quan passin 5 minuts mal comptats de 11:45, com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, amb la qual passem consulta cada 15 dies. Avui parlarem de l'amor i de les tradicions, perquè venim de Sant Jordi. S'ha parlat molt d'aquesta festa dels enamorats i d'aquest petit gest de fer un regal a l'enamorat, a l'enamorada. Avui ho analitzem. A banda dels tres flaixos informatius, on us expliquem què passa a l'Alt i al Baix Penedès, els butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12... Estarem pendents del que passa més enllà de casa, per exemple, d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez. Comencem aquest dilluns 29 d'abril al Penedès en xarxa. Una molt bona manera de començar la setmana i al matí és saber com aniran les coses dia a dia, què passarà als nostres municipis. És la roda d'actualitat amb la qual ens agrada engegar. I ho fem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, doncs ens agrada començar la setmana amb aquesta roda d'actualitat i ho fem des de la vessant nord-est de l'Alt Penedès, explicant que avui, a partir de les 10 del matí, la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní acollirà el Mercat de la Terra, que organitza Slow Food Catalunya, amb mig centenar de paradistes de productes i serveis Slow Food que hi estaran malgrat la pluja. La trobada anual, posteriorment, a la 1 del migdia, a la Fassina, es durà a terme aquest acte de lliurament també d'aquests distintius Slow Food, amb l'apadrinament enguany a càrrec de la cuinera Carme Ruscalleda i la presentació també del primer anuari Slow Food Catalunya. Anem a demà, però no ens movem de Sant Sadurní perquè és últim dimarts de mes i, per tant, a 8:15 del vespre hi ha ple municipal amb un ordre del dia de 15 punts, amb molts punts de tràmit i també amb una moció que presenta la CUP sobre la possibilitat de remunicipalitzar la deixalleria municipal. A Gelida demà hi haurà cinema pels més petits de la casa amb el Cine Xic i la projecció de la pel·lícula El viatge d'Ernest i Celestina, 6:15 de la tarda al Centre Cultural, mentre que Sant Pere de Riudebitlles es presenta demà el llibre El Mediona a Riudebitlles, la vida d'una vall, a 7:00 de la tarda a Cal Xerta i a càrrec del grup de recerques històriques. Dimecres és festiu i a Sant Quintí de Mediona preparen de 9 del matí a 1 del migdia una trobada de col·leccionistes de plaques de cava, mentre que dijous tornem a Sant Sadurní perquè a 7:00 de la tarda es presenta al Casal Popular Alcarràs el llibre KNY, Cornellà 1985-2010, una crònica dels moviments alternatius de Pedro Carrión. I a Sant Pere de Riudebitlles organitzen un taller per escriure cinema amb el crític Gerard Casau a 6:00 de la tarda. Divendres, l'oficina d'atenció al consumidor estarà de 12:00 a 1:00 del migdia al carrer Lleida de Sant Quintí. A 7:00 de la tarda a Sant Sadurní s'inaugura el festival Ressons Penedès amb el concert de Marala al celler de la Fassina, un festival que s'allargarà fins diumenge amb multitud de propostes a tot l'Alt Penedès. També a 7:00 s'inaugura el Solidart, un projecte de solidaritat, art i dinamització com a projecte educatiu de l'Inter i Som Sant Sadurní. Encara a Sant Sadurní, divendres a 8:00 del vespre, es donarà el tret de sortida al Festival de Poesia Les Caves a Les Caves Recaredo, amb els poetes Santi Borrell, Xavier Zambrano i Sònia Moll. 16a edició que tindrà continuïtat també 2 divendres més del mes de maig, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles també a 8:00 del vespre a Cal Xerta s'inaugura divendres l'exposició d'en George Massanés. Dissabte a 11:00 del matí a la Biblioteca de Sant Sadurní toca taller de mitologia amb Tres Andreu i aquest mes els 12 treballs d'Heracles. I a 12:00 i en el marc dels ressons a la Fassina es durà a terme un tast de caves amb productes artesans dirigit pel sommelier de Calferro i col·laborador d'aquest programa, el Xavi Roig. També a 12:00 s'inaugura a la Biblioteca de Sant Sadurní l'exposició En paper, un col·lage amb guardes de paper de Laura Porter. A Olesa de Bonesvalls se celebrarà la 12a Dia de les Papallones amb una sortida guiada per descobrir-les durant el matí. I a Sant Quintí, a 12:00, a la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret, es durà a terme l'Hora del Conte per a infants a partir de 4 anys. I ja per diumenge, a Sant Pere de Riudebitlles se celebra l'aplec del Pont Nou, amb sardinada a 9:00 del matí, sardanes amb la cobla Catània a partir de 12:00 i arrossada popular. I acabarem destacant 2 actes d'aquest cap de setmana. Com dèiem, el Ressons Penedès by Cruïlla, que es durà a terme de divendres fins diumenge, i també una nova proposta del Microbeat 2024 de Avinyonet del Penedès, que, com sabeu, continuarà fins al 25 de maig i que aquest cap de setmana acull una visita guiada al casc antic de les Gunyoles. Tota la informació la teniu ja a www.avinyonet.org.
L'agenda de la resta de municipis de la setmana, què hi passarà? Va a càrrec de la Fanny Vivar des de Canal 20 Ràdio Lèrdula. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs, com comentaves, continuem aquest repàs d'actualitat per l'Alt Penedès, anant fins al municipi de Les Cabanyes, on el Club de Lectura del mes de maig serà aquest diumenge a les 12 a la plaça de la Guitarra. Serà amb el llibre Tres enigmes per a l'organització d'Eduardo Mendoza. I ara ens n'anem fins a Olèrdola, on aquesta setmana, precisament avui dilluns, dia 29 d'abril, de 5 a 2 quarts de 7, hi haurà portes obertes a l'Escola Bressol Municipal Gotims de Moja. I fins al divendres 3 de maig, a les escoles Rossend Muntaner i Circell, hi haurà els telèfons de l'EVA oberts a tots els públics en horari d'obertura de les escoles. El diumenge 5 de maig, dues propostes, una visita teatralitzada, Gisla, la remeiera d'Olèrdola, al conjunt monumental, a les 11, i també portes obertes a la Torre de Moja, també a les 11 i a la 1, amb accés lliure i gratuït. I ens n'anem ara fins a Castellví de la Marca, on el diumenge 5 de maig hi haurà la Fira d'Entitats, al camp de futbol de Castellví. A les 10 del matí tindrà lloc l'obertura de portes, després hi haurà un esmorzar de brasa, a 3:15 hi haurà una mostra de balls i assajos oberts, i a les 12, dins el marc del Festival Ressons, hi haurà l'actuació de les 10 a les 12, i acabarà l'acte amb una fideuada popular a les 2 del migdia. A Santa Fe del Penedès, el dimecres festiu, celebren la Fira de la Via Augusta. Començarà a 9:15 i també fins a la 1 hi haurà la trobada d'intercanvi de plaques al centre cívic. A 9:15 hi haurà un esmorzar popular i una hora més tard, a 10:15, la inauguració de la fira. També s'aprofitarà per fer l'entrega de premis del concurs literari i també hi haurà a 12:00 i a 2:15 teatre al carrer amb l'espectacle de la transhumància. A 10:00 i a 1:00 hi haurà visites guiades a l'església parroquial de Santa Fe a càrrec d'Isidre Vallès i la fira serà oberta durant tot el dia, aquesta fira d'artesans agroalimentaris de la Vegueria Penedès. I el diumenge, 5 de maig, també dins del Festival Ressons, hi haurà un concert de vermut a 12:00 amb cinta. A Santa Margarida i els Monjos, demà dimarts dia 30, celebren un taller de fotografia al Tangram. A 5:15 es tracta d'una activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. Això sí, cal inscripció prèvia. I en el marc dels actes de la 30a Festa de la Gent Gran, el divendres 3 de maig, hi haurà una xerrada sobre els esdeveniments que es donen a la primavera i a l'estiu des del punt de vista astronòmic. Serà a 5:00 de la tarda a l'espai Antistiana de la Ràpita a càrrec de l'astrofísica Cristina Campos. I continuem amb la Festa de la Gent Gran i el diumenge a 2:00 al pavelló esportiu tindrà lloc el dinar de la Gent Gran. Les portes s'obriran a 2:15. I també continuem amb el Festival Ressons, també passarà per Santa Margarida i els Monjos el diumenge a 12:00 del migdia amb l'actuació de Vecinos. A Sant Martí Sarroca, també diumenge, hi haurà la primera trobada de cotxes americans o clàssics amb vehicles de més de 25 anys d'antiguitat. La plantada de vehicles es farà a l'aparcament de l'Ajuntament de 10:00 del matí fins a 2:00 del migdia. I ara ens n'anem fins al municipi de Sant Cugat Sesgarrigues, on hi haurà el dimecres 1 de maig, aprofitant que és festiu, hi haurà el dinar de la gent gran, a 2:00, a la sala del cafè. És imprescindible, però, fer inscripció prèvia al casal. I el dissabte, al cap de setmana, a l'Espai Jove hi haurà una xerrada sobre menstruació de 5 a 7, una activitat gratuïta i sense necessitat d'inscripcions. I el diumenge tornem amb el Festival Ressons, en aquest cas a Sant Cugat, amb el concert de Ian Sala a 12:00. I acabem, com veieu, hi ha molts concerts del Festival Ressons i acabem fent un petit repàs dels altres que ens queden en aquests municipis del Alt Penedès. El dissabte, dia 4, hi haurà el concert de River Omelette a 12:00 a la Granada i també l'actuació dels Sundays Ska Jazz als Puntons. I per la tarda, a 6:00 de la tarda, hi haurà a Castellet i la Gornal l'actuació de River Omelette i a Torrelles el concert de Caim Riba.
Ens explica la setmana baix penedesenca la Laia Batlle des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, on aquest dimarts 30 d'abril a 4:00 de la tarda tindrà lloc a l'escola Els Quatre Vents un taller d'alimentació saludable. És un acte obert a totes les famílies del centre i a qui hi vulgui assistir. El dissabte 4 de maig tindrà lloc el 60è aniversari de la Societat de Caçadors, també a Sant Jaume dels Domenys a la pista de les escoles. A 6:45 de la tarda tindrà lloc l'actuació per part de Quillo Flamenquillo i a 9:15 del vespre, sopar. Després, festa amb discjòqueis. I el diumenge, un cap de setmana intens a Sant Jaume dels Domenys a la pista de l'escola Els Quatre Vents, concert i vermut amb el grup musical Lodi a favor de la Lliga contra el Càncer. En aquest contacte i col·laboren la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i els gegants i gralles del municipi. Ens n'anem ara fins a Llorenç del Penedès, on el centre organitza un cinema amb caliu. Serà aquest dimecres 1 de maig a les 7 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Les coses que decimos, les coses que hacemos. Seguim ara a Banyeres del Penedès, on avui mateix a les 6 de la tarda tindrà lloc el Club de Lectura a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch. La trobada serà amb Xavier Bosch, autor de la novel·la 32 de març, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És un acte organitzat juntament amb l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. Ens n'anem ara fins a la Bisbal, on aquest dimecres 1 de maig tindrà lloc la caminada pels camins ramaders del Penedès amb degustació de productes i la cuina del territori. Serà amb sortida i arribada al nucli de la Bisbal i té tres possibles modalitats: la curta de 7 km i mig, la mitja de 15 km i la llarga de 24 km. També hi ha una opció gastronòmica. Per més informació i inscripcions, podeu buscar a la pàgina web www.bisbalpenedes.com. Seguim a Sant Oliva, on aquest dilluns 29 d'abril de les 5 a les 7 de la tarda tindrà lloc la jornada de portes obertes de la llar d'infants Les Oranetes. I ens n'anem ara fins al Albinyana, on aquest 1 de maig tindrà lloc una caminada popular amb sortida a les 9 del matí de l'esplanada que hi ha davant de la cooperativa. La longitud de la passejada serà d'uns 14 quilòmetres amb una durada aproximada de 3 a 4 hores. És recomanable, diuen des de l'organització, dur aigua i esmorzar. Ens n'anem ara fins a la capital del Baix Penedès, on aquest dijous 2 de maig a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un club de lectura de creixement personal i superació amb Esther Massaguer, amb el llibre Namasté, una actitud davant la vida d'Assumpció Salat. Els dies 4 i 5 de maig, al cap de setmana, se celebrarà la 32a anada a peu al Vendrell fins a Montserrat. Aquest acte l'organitza el grup muntanyenc La Lira Vendrellenca. I el dissabte 4 de maig se celebrarà un trofeig d'iniciació organitzat pel Club Rítmica del Vendrell. Seguim ara a Calafell, on aquest diumenge 5 de maig a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet tindrà lloc la representació de la comèdia Speed Dating Busques Parella. És una comèdia de 85 minuts de durada i el preu de l'entrada és de 15 euros. I acabarem a Cunit, on aquest cap de setmana tindrà lloc la Fèria d'Abril i l'etapa andalusa al nucli antic. Enguany, el nucli antic és la ubicació triada per gaudir d'aquesta fèria amb un format més àgil. El dissabte 4 de maig serà durant tot el dia i el diumenge dia 5 els actes tindran lloc al matí, on hi haurà diverses actuacions de coros rocieros, quadres de ball i concerts.
I acabem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca explicant què passarà aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès. Goretti Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs comencem avui amb el Dia Mundial de la Dansa. L'espectacle Era, de les Barroques Sagnà de Gelida, es podrà veure, si la pluja ho permet, a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila de Vilafranca. És un dels actes més destacats d'aquesta nova edició del Dansòmetre que s'ha estat celebrant aquests darrers dies a Vilafranca. També dimarts us hem de comentar que hi ha la roda de premsa de la presentació de les bases del FIRART. Serà a les 6 de la tarda a la Casa Macià. La Fira d'Art de Petit Format FIRART se celebra des de fa 35 anys en el marc de la Festa Major de Vilafranca i continua una nova etapa sota la direcció de les artistes vilafranquines Cristina Gallardo, Joana Salvador i Joana Sadurní. Es presentarà, doncs, demà les bases per la propera edició del FIRART. Demà també és un dia important pel Ball de Diables de Vilafranca. També haurem d'estar molt pendents de la previsió meteorològica, però està prevista la 16a edició del Diabòlic. A les 7 hi ha la Tabalada, el passatge al Cuber. A 8:15, els Balls Parlats, que són novetat aquest any, al Palau Baltà. I a les 9 hi ha prevista la Cercavila de Foc, amb sortida des de la plaça de la Creu de Santa Digna. I hi haurà, a banda del Ball de Diables de Vilafranca, com els anfitrions, també trobarem el Drac de Valls, els Bullets de Foc, el Ball de Diables de la Llacuna, el Ball de Diables de Ribes Colla Jove i el Ball de Diables de Tarragona. En acabar tot plegat al carrer Magarola, hi haurà concert amb Ragatuning i amb els DJs Kimberly i Clark. I dimecres, 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, no hi ha activitat prevista a Vilafranca. Tot es concentra molt el dijous. El dijous al matí està prevista una jornada del projecte conjunt que s'està desenvolupant entre la Fundació Kilian Jornet i Penedès Verd, el centre excursionista del Penedès, en què es fan tallers amb alumnat dels centres educatius per treballar diferents aspectes de la sostenibilitat. A la tarda tindrem la presentació dels primers vins resultants del viver de cellers de Vilafranca. Com sabeu, el passat mes d'agost va obrir les seves portes i ara hi ha 7 projectes d'emprenedors del territori que van entrar per primera vegada al seu raïm, al viver de cellers, ja poden presentar alguns dels seus vins. Això serà, com dèiem, a les 6 de la tarda i serà davant del viver de cellers al carrer del Comerç de Vilafranca. I allà continua l'activitat, perquè a les 7 de la tarda i fins 11:15 de la nit hi haurà la primera edició d'aquesta nova proposta que es va presentar recentment el dijous a Vi. És un bar de vins efímer i en aquesta primera edició, que està pensada per aprofitar els vespres i descobrir el passat d'aquest carrer imprescindible per al comerç del vi, el carrer del Comerç de Vilafranca, hi haurà un maridatge de vi, de música i d'imatges del passat en aquest espai particular. Serà durant cada dijous. Cada dijous es trobaran diferents cellers que oferiran els seus productes. També dijous, a 6:45 de la tarda, en aquest cas, a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, hi ha prevista la conferència Andreu Nin, l'Esperanto i Vilafranca del Penedès, a càrrec d'Ernest Benito i amb la participació de Ramon Arnabat, el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs. A 7:45 del vespre, un col·loqui organitzat per l'entitat Som Perú amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest acte tindrà lloc a la sala Zazí del Casal de Vilafranca i, de fet, hi haurà actes també al llarg de la setmana. Dissabte a la tarda és quan es concentra la major part de l'activitat, des de les 5 i fins les 7 de la tarda a la plaça Jaume I, amb la participació dels esplais i dels agrupaments escoltes a Vilafranca. Hi haurà tot un seguit d'activitats per conscienciar contra l'assetjament escolar. I ara anem cap al divendres, perquè a 7:45 del vespre tindrà lloc l'acte central de commemoració del 90è aniversari de l'Institut Eugeni d'Ors. És un acte que tindrà lloc a la sala d'actes d'aquest centre educatiu. I finalment, diumenge, la paella popular que el sindicat Comissions Obreres tenia previst realitzar ahir a la plaça del Penedès de Vilafranca amb motiu de la celebració de l'1 de maig, s'ha posposat per la pluja i l'acte tindrà lloc el diumenge vinent, el 5 de maig, a partir de la 1, i estarà amenitzat per un DJ. S'espera l'assistència de més d'un centenar de persones.
Gràcies, Goretti. Bona setmana.
Gràcies. Fins ara.
Flash molt breu de com sonen els Ragatuning, que posaran la cirereta final al Diabòlic, aquest 16è Diabòlic demà. Ells són un dels grups convidats al concert.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Comencem aquest flaix informatiu explicant-vos que Pacs del Penedès ha estat el primer municipi de la província que ha visitat el nou servei d'assistència en caixer mòbil de la Diputació de Barcelona per combatre l'exclusió financera. A l'Alt Penedès, un total de 6 municipis es veuran beneficiats a l'arribada d'aquest nou servei, adjudicat a l'empresa Prosegur per un import de 434.000 euros. En concret, els veïns de Puigdalba, Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Pacs del Penedès, Pontons i Santa Fe podran començar a treure diners en efectiu a través del nou caixer mòbil, amb qualsevol targeta i amb independència de l'entitat de crèdit amb la que els usuaris tinguin el compte bancari, pagant 1,35 euros de comissió pel tràmit. A més, podran pagar i domiciliar rebuts a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona i rebre informació dels serveis que presta la corporació. Es tracta d'un servei molt reclamat per part de la ciutadania. A Pacs és el primer cop a la història que el veïnat té l'opció de poder treure diners al municipi. A més, es compta amb un servei d'assessorament pel veïnat que ho necessiti. Amb tot, l'objectiu de la Diputació és oferir aquest servei durant els pròxims 2 anys, amb l'opció de prorrogar-se durant 2 anys més. La Generalitat també impulsarà durant la segona meitat d'aquest any un altre servei de caixer mòbil que donarà servei a 503 municipis catalans sense oficina bancària. Seguim apuntant-vos que l'Agència Catalana de l'Aigua ha posat en marxa la depuradora de Sant Llorenç d'Hortons, reformada a finals del 2023 i en fase de proves fins dimecres. Les instal·lacions, construïdes al 1985, s'han modernitzat amb una inversió de 2,8 milions d'euros. En concret, s'ha remodelat la instal·lació perquè funcioni com a pretractament i dipòsit homogenitzador i s'ha construït una depuradora nova en la parcel·la annexa. També s'ha executat una nova estació de bombament en la vessant sud-oest del municipi i s'ha construït un nou col·lector en alta per tal de portar les aigües cap a la nova depuradora. Es preveu donar servei a prop de 3.300 habitants. La que recorda que a l'Alt Penedès hi ha 34 depuradores que actuen a les diferents conques de l'entorn. L'EDAR de Sant Llorenç d'Hortons depèn de la conca de Llobregat, actualment en fase 1 d'emergència per sequera. Tal com es va explicar a les sessions informatives sobre la sequera convocades per l'Ajuntament de Sant Martí, a banda de demanar a la població que estalviï l'ús de l'aigua, l'Ajuntament també exposava que s'estava treballant per reduir el nombre de fuites a canonades del poble, un problema general que afecta tots els municipis disseminats que han de distribuir l'aigua a través de molts quilòmetres de canonades. Gràcies a les inversions dels darrers anys, en poc més d'una dècada, s'ha passat de perdre el 70% de l'aigua al 35%. Ara l'Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 290.000 euros, la totalitat de l'import sol·licitat, que permetrà reparar els punts de fuita que es van detectar als barris en els darrers mesos i també permetrà sectoritzar tota la xarxa i col·locar detectors digitals que amb la interpretació de les dades facilitin la localització de noves fuites de forma immediata, a més d'instal·lar reguladors de pressió controlats remotament en cada sector. Aquest divendres s'han entregat els Premis Crea Jove. S'han presentat un total de 78 candidatures amb la participació d'alumnes de tercer i quart d'ESO de centres de Vilafranca, Santa Margarida i Els Monjos, Sant Sadurní i Gelida. El programa ha premiat les millors idees de negoci en sostenibilitat, smart cities i innovació comercial. L'acte ha comptat també amb la ponència Si pots imaginar-ho, pots fer-ho, a càrrec d'Oriol Jansà i Marcel Coll, fundadors de Social Takeoff i guanyadors de l'Audi Creativity Challenge 2023. El regidor de Promoció Econòmica, Miquel Benedialdea, destacava que aquests joves emprenedors són un clar exemple del que poden aportar iniciatives com el Crea Jove. I finalment us expliquem que el Departament d'Administració i Gestió de l'Institut Eugeni d'Ors ha organitzat la primera jornada d'innovació econòmica i tecnològica. Sota el nom d'Econotic, la jornada ha tingut lloc aquest dijous dins els actes de la Setmana Cultural de l'Institut Eugeni d'Ors. Ha consistit en una sessió que reunia experts i professionals que compartien coneixements i experiències per tal d'explorar les últimes tendències i oportunitats en el camp de la innovació, la tecnologia i el desenvolupament econòmic. La primera conferència anava a càrrec de l'estudiant investigador de doctorat del grup de recerca CRISES de la Universitat Rovira i Virgili, Miquel Guiot, i tractava sobre la tecnologia blockchain més enllà de les criptomonedes. La professora del Departament d'Administració i Gestió de l'Institut Eugeni d'Ors, Maria Marín, ens avançava també la temàtica de dues conferències que anaven a càrrec de l'estudiant investigador del doctorat del grup de recerca CRISES, Benet Manzanares, i del catedràtic d'Economia, Josep Maria Araujo Carot, tots dos també de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 2:15.
Els esports.
Després d'aquest primer flash informatiu, obrim la finestra esportiva dels dilluns amb marcadors, cròniques, un repàs a la propera jornada i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana esportiu. Arrenquem, com sempre, a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs al cap de setmana esportiu i comencem amb la victòria del Noia ahir a casa amb el Sant Just en la 25a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Una victòria molt dolça i és que certifica la segona plaça de la taula pels sadorninencs, que passi el que passi. En l'últim partit de la temporada, el d'aquest diumenge a la Corunya, seran segons per disputar els play-offs. El Barça serà primer, Noia segon i Liceo tercer. Aquestes són les tres places decidides ja. Les altres cinc es decidiran en l'última jornada i per fer-ho més interessant es decidiran entre vuit equips. Reus, Calafell, Voltregà, Igualada, Alcoi, Sant Just, Lleida i Caldes i per aquest ordre. Girona, Ribes i Mataró matemàticament ja estan descendits. Amb aquest repàs rapidíssim a com està la Parlem Hockey Lliga, entrem ja en la victòria del Noia ahir per 5-3 amb el Sant Just, que significa més el millor registre de l'equip des de la temporada 87-88, quan va ser campió. Els gols d'ahir els van signar Toni Salvador, Xavi Rovira amb un doblet, Humberto Méndez i el capità Aleix Esteller. Pel Sant Just, hat-trick de Pujalte. Després del partit, el company Jaume Boquera conversava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem en Pere Bàries, final d'aquest partit. Per no variar, s'ha acabat patint, no, Pere?
Bueno, la lliga és molt dura, és molt complicada, està tot molt apretat. De punt, bueno, ara estan en els resultats de la classificació, no? El Lleida fins i tot pot entrar a play-off, com fa 3 setmanes, i amb el calendari que tenia se'l feia en play-out, oi? Està tot molt igualat, el Sant Just és un equip amb experiència, que porta els partits a l'Ima. Jo diria que no ha hagut cap partit on hagi marxat del partit, sempre es competeix bé, el model de joc que té, perquè també llarga moltes possessions, perquè té un model de joc també que incomoda molt, moltes penjades, segones opcions, és un equip que és perillós en això, a més, bueno, com a mínim nosaltres tenim un bon llançador de pilota parada, però l'important és que hem guanyat i hem assegurat la segona plaça, per tant, molt content perquè no és gens fàcil el que hem fet.
Quina tranquil·litat arribar a la darrera jornada, no pas com a la resta d'equips, que hi pot veure tot, com bé deies tu, i vosaltres sí, ho teniu tot fet.
De fet, hasta podríem canviar el dia de partit, perquè a l'Iceu tampoc s'hi juga res. Hem vist que primer, segon, tercer ja està decidit, les dues últimes places també, crec, que he vist. Bé, les tres últimes places també.
Sí, sí.
I ara falta veure com queda estructurat des de la quarta fins a la 14a, no? No, fins a la 13a, per decidir qui juga a play-out i qui juga a play-off, i etc. Bueno, està bé. Bueno, nosaltres ho veurem molt tranquils. No ho disfrutarem perquè estarem jugant també a la mateixa hora, però bueno, molt content per el que hem fet, perquè no, ja torno a repetir. És que és molt, molt difícil, molt més difícil del que sembla. Hem tingut que competir molt, hem segut patint molts moments. Hem d'estar, penso, molt satisfets del treball que ha fet tothom, perquè se'ns pressuposa moltes coses i també se'ls pressuposa amb Liceu, amb Reus, amb Calafé, amb Voltregà, amb molts altres equips, Igualada, Caldes, i només nosaltres hem aconseguit casa, doncs, per tant, podem estar molt contents.
I molt content amb els teus homes, no, avui?
Sí, perquè hem competit molt bé, ha hagut un moment... Bueno, de fet, jo penso que tot el partit l'hem interpretat molt bé, però sí que ha hagut un moment que la segona part, potser encara ens havia d'haver durat una miqueta més les possessions. Precisament per no descentrar el Sant Just, sobretot en pilota parada, perquè jo crec que amb joc ens han generat poques situacions de perill, més enllà de 3 o 4 accions de segones opcions, on penso que hem estat forts, però bueno, que tant podia parar d'un costat com d'altre, més enllà d'això penso que hem estat bé i es tractava una mica d'allargar el partit i d'intentar que s'equivoquessin. No? A l'entrar els últims minuts ells amb opcions, doncs, sempre és més difícil que s'equivoquin. I després, doncs, bueno, llàstima que ens hem fet el tercer gol amb la 15a falta, que potser hem acumulat moltes faltes en pocs minuts, però bueno, l'important és que després també ens ho patim els 5 i també ens valia l'empat, que també és defensa diferent, i després hem tingut la claredat a l'Aleix per fer el que passa al Rovira i el Rovira per no llançar-lo en seguida i treballar-lo contra el Rovira. Molt contents. Contents perquè, a més a més, penso que arribem, diria que tots els jugadors en un bon nivell, en un bon estat de forma. Per tant, penso que hem d'estar contents.
Molt bé, moltes gràcies i felicitats una altra vegada.
Gràcies.
Com comentava Vàries, temporada igualadíssima. El que també ho sap molt bé és el Calafell, que ahir s'imposava el Mataró per 4-1 i haurà d'esperar l'última jornada per saber si entra als play-offs com a cap de sèrie. Una última jornada que es disputarà a Madrid amb un Ribas ja descendit. Els gols d'ahir del Calafell els van signar Arnau Xaus amb un doblet, Sergio Miras i Jordi Ferrer pel Calafell i Lluc Vila pel Mataró. I diumenge a les 12 del migdia, última jornada, jornada unificada, a excepció del Mataró-Barça de dissabte, a 8:45 del vespre, partit aquest ja sense res en joc, amb el Barça líder i el Mataró descendit. A banda d'això, hi ha molt en joc ja diumenge. Ribas-Calafell, Sant Just-Igualada, Liceo-Noia, aquest és l'altre partit sense res en joc. També Caldes-Alcoi, Lleida-Voltregà i Girona-Reus. I ara sí, aparquem ja la Parlem Hockey Lliga i anem amb l'Hockey Lliga Plata, que aquest cap de setmana disputava la 21a jornada i ens ha deixat doble victòria penedesenca. Comencem amb la del Vendrell, molt contundent, 0-10 amb el Cué, el Lubians. Ens apropa tota la informació d'aquest partit el Marc Casanelles de Canal 20. Marc, molt bon dia.
Bon dia. El Club d'Esports Vendrell derrota el Calboscola Lubians per un contundent 0-10. Els vendrellencs, que a priori se'ls presentava un partit tancat i complicat, van aprofitar les tres baixes importants que tenia el conjunt gallec, i és que no van poder comptar ni amb el seu golejador del Cañete, ni Daniel López, ni amb el seu capità Manuel Ruibal. El partit ja començava d'allò més bé per als de Jordi Esteve, que al minut 3 de partit ja guanyaven gràcies a Gabri Villares, que amb un bon xut de cullera adelantava els visitants. Els de Baix Penedès seguirien amb la bona efectivitat que els caracteritzaria durant els 50 minuts de partit, i Marc Canyelles, amb un hat-trick, posaria el 0-4 al marcador. De nou, Gabri Villares en dues ocasions faria el respectiu 0-5 i 0-6. Amb el hat-trick particular del jugador gallec del Vendrell, arribarien a la mitja part. La segona meitat arrencaria amb la mateixa dinàmica que la primera. Aldo Velasco, als 10 minuts, col·locaria el 0-7 a l'electrònic, amb una gran definició aixecant i picant la bola. El 0-8 seria obra de Lluís Ferrer i el 0-9 de Marc Canyelles, completant així el seu pòquer de gols. El conjunt gallec gaudiria d'alguna bona ocasió per a fer el gol de l'honor, però el porter vendrellenc Ferran Miravent, que havia substituït a David Tó de la mitja part, negaria el gol als locals. A 2 minuts per a final, Biel Salvador anotaria el 0-10 amb el que s'arribaria al final del partit. Jordi Esteve valorava així l'àmplia victòria del seu equip.
En resum és que va ser un partit, tot i la volta de victòria, per part nostra va ser molt, molt seriós. Crec que des de l'inici vam sortir molt posats amb i ordenats a pista, sabent en tot moment el que havíem de fer. Vam tenir sort que el primer minut vam fer el primer gol i això ens va relaxar una miqueta. Però vam continuar sent intensos en defensa, fent bones ajudes, posant ritme en atac. Crec que vam estar molt, molt còmodes en atac, també és veritat. Ells no ens van agobiar gaire amb la seva defensa. I tant tenien alguna sortida de contra, però vam estar molt, molt ben controlats tota l'estona. Mica en mica ens vam anar posant dins el partit, vam anar augmentant de gols i la mitja part amb el 6-0 ells havien baixat molt els braços, tot i que van continuar intentant-ho. Però nosaltres ens vam sentir encara més còmodes, ens vam treure les pressions que podríem tenir i, bueno, al final el resultat és a dir, el 0 crec que és totalment merescut i ara doncs esperar l'última jornada a casa, que esperem que el nivell de joc sigui igual que aquesta setmana i la intensitat de joc i les ganes de tot l'equip sigui per acabar amb bon regust la temporada.
El conjunt del Baix Penedès s'enfrontarà al Sant Feliu en la propera i última jornada del Campionat Lliguer. Un partit intranscendent amb el que es despediran de la seva afició que l'ha fet costat durant tota la temporada.
Moltíssimes gràcies, Marc, per apropar-nos a aquesta victòria molt contundent del Vendrell. I victòria també del Vilafranca, el líder, que continua entrenant una temporada gairebé perfecta i que dissabte guanyava el Manlleu. Els companys de Ràdio Vilafranca van seguir de ben a prop aquesta victòria i l'Eric Guijarro ens en fa 5 cèntims. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs així és, nou triomf del Patí Vilafranca en aquestes últimes dues jornades que queden, dos tràmits després que els vilafranquins ja es proclamessin campions de Lliga i aconseguissin l'ascens a l'Hockey Lliga la setmana passada. Quedava el partit d'aquest dissabte a la pista del Manlleu, un partit al qual els vilafranquins arribaven amb les baixes de Marc Palau, de Marc Gual i també de Roger Montserrat, unes baixes que deixaven a l'equip amb només quatre jugadors sèniors de pista, sumats també als dos porters que sí que estaven presents. Per tant, un Vilafranca molt jove, un baby Vilafranca, que podríem dir que es va imposar per 1-2 al Manlleu sense problemes, un triomf de mèrit de l'equip de Toni Aranda, que torna a sumar i que està a un pas de tancar aquesta Lliga amb només una derrota. Tancarà la Lliga aquest diumenge a 4:15 a la Poliesportiva davant l'Ordes. S'imposava el Vilafranca al Manlleu gràcies als gols de Roger Martí i Joan Vázquez, que capgiraven el gol inicial dels locals. Anem a escoltar protagonistes, començant pel porter, que dissabte va ser titular, Pol Ferrer.
Tenim el gran protagonista del partit, ho dèiem, gran partit de Pol Ferrer, i el tenim davant nostre. Pol, enhorabona.
Bé, moltes gràcies.
Quin partit, primera part, has tingut molta feina, però la segona part, malgrat que n'has tingut una mica menys, hi ha hagut algunes intervencions boníssimes per part teva, i sobretot les dues faltes directes.
Sí, bé, la veritat és que era un partit molt complicat, és un equip molt fort, molt jove, es corren molt, i just avui teníem moltes baixes nosaltres, teníem un equip molt just, amb dos canvis només, que ens han ajudat molt, i bé, he tingut la sort de poder jugar i molta feina, però ja està bé.
Traient l'orgull avui, Pol, l'equip, amb les baixes que teníeu, i s'ha guanyat 1-2, patint, però s'ha guanyat, eh?
Sí, ha sigut un partit d'orgull, com tu dius, de tot difícil, tot en contra, i l'hem tret endavant perquè ens ho mereixem.
Sort que la feina ja la teníem feta.
Sí, sort, perquè tantes baixes en aquests últims partits, però bueno, ho haguéssim tret segur.
Enhorabona, Pol.
Moltes gràcies.
Les paraules de Pol Ferrer, avui el porter del Vilafranca, titular. Tenim a Toni Aranda aquí, així ja tancarem. Toni, bé, un partit que podríem dir en els últims 5 minuts gairebé s'ha desenvolupat tot, malgrat que no hi ha hagut cap gol. Vilafranca, que bé, malgrat les baixes, doncs ha resistit i ha guanyat 3 punts.
Sí, hem tingut que defensar més del que ens toca normalment, sempre tenim més bola. Avui, per les circumstàncies dels efectius que teníem, doncs, bueno, havíem de plantejar un partit una mica més defensiu.
Quedaven pocs al·licients. Un era quedar imbatuts fora de casa en les 5 temporades que hi ha hagut l'Hockey Plata Nord i Sud. Només el Vilafranca ho ha aconseguit. Home, és un mèrit.
Home, doncs mira, aquest no sabia. Jo en tenia algun altre pendent, però veig aquest. Home, joder, felicitats. No?
Felicitats, això.
I no, molt bé, molt bé. Aquest any ja vam dir l'altre dia que hem sigut superregulars, pistes a fora de casa només han pujat amb els rivals directes, vull dir que hem fet una temporada espectacular aquest noi.
Toni, si guanyem la setmana que ve, diumenge que ve amb l'Ordes, 55 punts, el segon millor registre de la Hockey Lliga Plata, també per anotar-ho, no?
Home, també queda bé, estàs al pòdium, doncs mira, també potser fan una foto, vas estar al pòdium, ja està bé.
L'última, Toni, com estem? Hi ha renovació, no hi ha renovació? Toni, ha parlat amb la directiva o de moment no hi ha res?
Bueno, ens hem d'esperar la setmana que ve. A veure si dilluns o dimarts ja sabem alguna cosa. De moment estem en stand-by, que es diu.
Vinga, doncs avui, enhorabona.
Merci.
Vinga, les paraules de Toni Aranda, l'entrenador del Digitec Vilafranca, que avui ha guanyat 1-2 aquí, recordem-ho, amb gols de Joan Vázquez i Roger Martí.
Un triomf que s'apunten als vilafranquins, que tancaran la jornada líders. La resta de marcadors del cap de setmana. Jornada 21, la penúltima. Lubián 0, Vendrell 10, Sant Feliu 0, Vic 6, Dominicos 3, Sant Cugat 6, Ordes 1, Tordera 4, Manlleu 1, Vilafranca 2 i Cerdanyola 2, Olot 1. A la classificació, el Vilafranca tancarà la Lliga com a líder. Ara és el primer amb 52 punts. Pot tancar-la amb 53 si guanya l'últim partit. I ja sabem que l'equip que jugarà la promoció serà el Vic, segon amb 46. Amb el triomf d'aquest cap de setmana ja confirmava aquesta plaça per la promoció. El Vendrell és cinquè amb 34, encara doncs podria pujar alguna posició més, però sembla que els del Baix Penedès estaran doncs, condemnats a aquesta quarta o cinquena posició, lluny de la promoció, objectiu en el qual no han pogut assolir aquesta temporada. I en l'última jornada, el Vendrell jugarà dissabte a 8:15 a casa contra el Sant Feliu, el Vilafranca, com hem comentat, el diumenge a 4:15 a casa davant l'Ordes.
I tanquem ja l'hoquei patins i seguim amb bàsquet i de celebració, oi, Eric?
Doncs sí, de celebració, perquè ahir diumenge el Casal, el sènior del Casal de segona catalana, aconseguia l'ascens a primera. Ho feia aconseguint també el triomf per 79-54 davant el Manyanet Molins. Era la premissa que havien de complir els de Roger Vendrell, guanyar aquest partit per assegurar-se una de les dues primeres posicions de la Lliga, que són les que atorguen aquest ascens. Encara no està clar si els vilafranquins seran primers o segons, però sigui com sigui, si finalitzant la Lliga entre aquestes dues primeres posicions, doncs, sigui l'equip pujarà a primera. I és el que ha aconseguit el Casal, que ara haurà de lluitar per acabar la Lliga en primera posició. Ahir teníem protagonistes després d'aquesta victòria. Començarem pel tècnic, Roger Vendrell, parlant d'aquest ascens.
Sí, molt content per l'equip, per l'estaf, pels jugadors, pel club, per la junta, direcció tècnica, tothom ha ajudat a empujar, no? Amb el suport també de la grada jove, això, bueno, ja hem vist avui, no?, que és una festa, no?, al final el que veiem és que el club està unit i el club empuja, i això ens ajuda molt i ens anima a treballar dia rere dia, i bueno, la veritat és que és un premi al col·lectiu.
El tècnic, que també analitzava així el partit.
La primera mitja part hem fet la feina que tocava, després a mi m'hagués agradat més que l'equip hagués apretat una mica més, però també al final, doncs, el transcurs del partit ha portat, no?, i l'eufòria ha portat a que sigui un partit més plàcid, i hem baixat una mica més el ritme que realment volíem mostrar. Però el que ens quedem és en la victòria, no?, i una de les coses que tenia clares avui, que si aconseguíem la victòria l'havíem d'aconseguir amb tot l'equip, no?, tant amb el Jaume com amb el Jordi, com amb tots els del sènior B, del júnior, que venen dia rere dia em puxen i ens estan ajudant. I això és vital per nosaltres, tota aquesta unió des de sota que ens ha ajudat a construir, no? I al moment que ens han faltat jugadors del primer equip, poder apostar per baix. Hi ha un futur molt bo on l'hem de fer créixer.
I anem també a escoltar dos jugadors protagonistes d'aquest equip. Comencem per José Manuel Luna.
És un camí molt llarg, això és un camí molt llarg. Ho hem lluitat, però no des d'ara. Jo crec que quan el primer jornada 4 em sembla anar amb 2-2, vam veure una muntanya pujar, ho vam veure molt difícil, però jo crec que fruit de treballar, 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 entrenar 3 dies a la setmana, hora i mitja, 2 hores i mitja, no fallar, sempre som 10. Vull dir, això no és casualitat, és el premi de tot un any sense parar, sense baixar els braços, i al final arribem aquí contra un rival que anava a cinquè i aconsegueix estancar el partit pràcticament al primer quart. I anem a per més, anem a quedar primers, eh? Ens falten
les cinc bales. Ara falta ficar la cirereta, sí senyor.
I anem també amb el capità d'aquest equip, Xavi Luiz.
Sí, per sort m'ha tocat ser el capità, porto tota la vida aquí, la veritat és que bueno, no es pot expressar en paraules. Bueno, doncs somni, la veritat és que molt, molt, molt contents, la feina estava allà, era qüestió de que sortís i no, és que no puc dir, era obvi que havia de passar. Anem pel lideratge, no volem afluixar, tenim l'ascens, però com dius tu, volem ficar la cirereta del pastís, volem ser campions de Lliga, volem anar amb aquella final a 4 i guanyar-la, sí, sí.
Doncs el Casal, que és nou equip de primera catalana, des d'aquí l'enhorabona. L'equip que ja es queda sense opcions de lluitar per pujar és el Gelida, que aquest cap de setmana perdia a casa davant el Corbera Negra, tercer classificat per la cua. També hem de parlar de la permanència que ha aconseguit el Xamba amb el triomf per 74-46 davant la SA. I ara quedarà a esperar el que facin els monjos a la primera catalana masculina, un equip que ara ocupa posicions de descens a segona.
Felicitem de nou el Casal per aquest ascens i, si vols, Eric, acabem amb futbol.
Doncs acabem amb la derrota del Futbol Club Vilafranca per 0-2 davant l'Hospitalet, un partit en el qual el Vilafranca havia d'intentar puntuar, treure els 3 punts per sortir del descens. No va ser possible, ara queden 3 jornades per davant, 9 punts i 3 partits en els quals els alpenadesencs intentaran escapar de les últimes 3 posicions. I com a mínim finalitzar quarts per la cua, tot i que aquesta quarta posició per la cua també perilla. Pel que fa a la permanència, tenint en compte que des de la segona federació baixaran dos equips i, per tant, aquest quart per la cua haurà d'estar pendent de que un segon equip pugi des de tercera via play-off. Anem a escoltar les declaracions del tècnic del Vilafranca, Carles Moya.
Bé, doncs tenim amb el tècnic, amb el Carles Moya. Carles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui trist pràcticament per tot. Per el resultat, per tot el que ha passat aquí al costat de les banquetes, per la seva expulsió. Vaja, no ha estat el dia del Vilafranca i semblava que arrencava bé a l'equip, però després de, jo crec que després d'aquella jugada en la qual aquell mal control de Baró, a partir d'aquí s'ha anat tot a Norris.
Sí, la veritat és que hem començat força bé, hem tingut una ocasió molt clara i de poder fer l'1-0, en 5 minuts hem passat al 0-1 i també una jugada que surt, que tenim una pilota controlada, li donem al porter, el porter, bé, en aquell moment crec que s'equivoca, provoquem un córner i fins i tot en el córner els hi donem dues opcions, tenim dues opcions de treure la pilota, no la traiem i ens fan el 0-1. A partir d'aquí, tenint en compte que ells és un molt bon equip, però molt bon equip, se'ns ha complicat la cosa, no ho hem sapigut gestionar i en seguida ens han fet el 0-2. A partir d'aquí ells han sapigut controlar molt bé el partit.
Doncs no va poder ser el Vilafranca que haurà de treballar-s'ho en les tres jornades que queden. Un equip que tanca la jornada 16è, tercer per la cua, amb 32 punts, a 3 de la permanència que marca ara mateix la Pobla de Mafumet. Un bri d'esperança és que la Pobla porta 4 jornades consecutives perdent, ha canviat d'entrenador, per tant, potser és el rival més propici amb el qual t'has de jugar la permanència. Torna a jugar el Vilafranca dimecres a les 12 del migdia al camp del Mollerussa i després tornarà a l'acció el dia 5, el diumenge, a les 12 del migdia a casa contra l'Olot. I per davant ja només quedarà el partit del dia 12 al camp del Prat, allà tancarà la Lliga el Vilafranca, al qual només li queden 2 setmanes de temporada.
Moltes gràcies, Eric, i que vagi bé la setmana.
Molt bona setmana per tothom.
Acomiadem aquesta primera hora, tot seguit uns anuncis i el butlletí de notícies de les 10 del matí. Després seguirem celebrant aquest Dia Internacional de la Dansa, que s'escau avui, 29 d'abril, aquesta vegada amb les escoles de dansa de Sant Sadurní i tot un referent a casa nostra com és la Coco Comín.